a ib3notícies.com. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions. Benvinguts a l'edició número 67 d'Emblemàtics, el programa d'aquesta casa, IB3 Ràdio, que posa en valor el paper a la nostra societat dels petits establiments comercials de les botigues de tota la vida, dit d'una altra manera. Sempre que podem, en Joan Maura i a mi mateix ens agrada trepitjar el carrer i els mateixos establiments comercials. De vegades sortim a passejar per evadir-nos dels problemes i de l'estrès diari, i en ocasions especials ens integram a rutes organitzades. Una de les excursions, entre cometes, en què hem participat darrerament, en concret va ser el 26 de novembre, ha estat la ruta emblemàtica, promoguda per Cort.
És ben bé així. Una ruta que es perllongarà fins a finals d'abril i que, com el programa, pretén situar en el punt que mereixen els establiments comercials, en aquest cas, de ciutat.
Els comerços és una part fonamental de la història d'aquesta ciutat. Som ciutat de comerciants, hem viscut el comerç tota la vida, per tant, el comerç és fonamental. I el que no podem deixar de perdre són les nostres arrels. I els comerços emblemàtics formen part de la història d'aquesta ciutat i, per tant, nosaltres creiem que potenciar aquests comerços com a eina que ens dona visibilitat a la resta de comerços és una forma de donar a conèixer la nostra ciutat i la nostra història.
I després de la ruta guiada per Palma, tornarem a la nostra rutina habitual. Entrarem al forn Can Manolo de Formentera.
A mi em va agradar molt. De sobretot, sempre m'hi agrada molt. Va molt treballar de pasta, o treballar a la pala per enfornar. El que no vaig suportar mai, en aquests 40 anys, va ser l'horari. Això entre mi que treballar a la nit, això és una cosa que no vaig suportar mai.
Y disfruto porque es un trabajo que nunca te sale. La faena nunca te sale igual. El pan nunca te sale igual, el dulce nunca te sale igual, la repostería nunca te sale igual. Y estás ahí siempre luchando, i és molt gratificant.
En definitiva, una hora de ràdio en què esperam que ho passeu bé amb els continguts que vos hem preparat.
Res més a afegir, Joan. Bé, sí, només això. Emblemàtics, benvinguts, començam. Com si no, per les rutes emblemàtiques de Palma, en Joan Maura també n'ha preparat el corresponent retrat.
Caminar per una ciutat és una forma de trobada. Amb el món, amb els altres, amb un mateix i amb els negocis emblemàtics que ens envolten. A diferència del ritme accelerat del trànsit o de la pressa habitual, caminar situa a l'escala humana un espai que a vegades sembla dissenyat per a tot, menys per detenir-se. En cada pas apareixen detalls que normalment passen desapercebuts. La llum rebotant a les finestres, una conversa fugaç en una terrassa, el ressò dels nostres propis pensaments entre els carrers o l'olor inesperada d'un forn. La ciutat, mentre la recorrem, es torna un mapa viu que mai no està del tot acabat. És un recordatori que els llocs tenen memòria i que nosaltres també deixam empremta quan transitam per ells. Caminar és, en certa manera, un diàleg silenciós amb l'entorn. Ens convida a observar, a escoltar i a connectar amb el nostre entorn. Pot ser per això caminar per una ciutat també sigui una forma de llibertat. Triar el rumb, perdre's una mica, desviar-se perquè sí. En aquests moments comprenem que un moviment més senzill com caminar pot ser també un acte de presència i de descobriment. Aquesta és l'essència de la proposta de l'Ajuntament de Palma a través de Palma Activa. Caminar i conèixer ciutat a través dels comerços emblemàtics que dibuixen un mapa vital i emocional. Fer camí mentre caminam, deia el poeta, i amb cada pas conèixer encara més Palma i alguns dels seus protagonistes essencials, és a dir, els comerços emblemàtics.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
En aquest primer reportatge del programa d'avui, vos convidam a fer un exercici de flashback i també de curiositat. de flashback o mirada enrere en termes literaris o cinematogràfics, perquè ens hem de remuntar a les 5 de l'hora baixa del dimecres 26 de novembre, concretament a la pastisseria La Mallorquina, punt d'inici de les rutes emblemàtics. I dèiem també un exercici de curiositat, perquè vos farem partíceps radiofònics de la primera de les 14 rutes emblemàtiques que l'Ajuntament de Palma, a través de Palma Activa, ha organitzat per als propers mesos. Si esteu preparats, començar amb la nostra particular ruta emblemàtica. I qui millor que l'historiador i guia Ramon Martín i el director general de Comerç, Toni Fuster, per explicar-nos breument en què consisteixen i què persegueixen. Tots dos van parlar així a la quinzena de persones, homes i dones de totes les edats, inscrites telemàticament a la ruta, com dèiem, del dia 26 de novembre.
Per això, el més important és que és recuperar establiments que al llarg dels temps eren importantíssims i, en canvi, ara, amb les noves tècniques comercials, els nous comerços, han perdut un poquet aquesta característica. Però que és importantíssim, que és necessari conservar-los, perquè és la nostra història. És la nostra història. Això és el més important per jo. I que tenen unes característiques, pues, jo què sé, productes que no trobaràs un altre puesto, un trato molt personal, un trato local, un sentiment, no sé, d'amor del seu establiment. Totes aquestes coses per jo són les més importants.
Els comerços és una part fonamental de la història d'aquesta ciutat. Som ciutat de comerciants, hem viscut el comerç tota la vida, per tant, el comerç és fonamental. I el que no podem deixar de perdre són les nostres arrels. I els comerços emblemàtics formen part de la història d'aquesta ciutat i, per tant, nosaltres creiem que potenciar aquests comerços com a eina que ens dona visibilitat a la resta de comerços és una forma de donar a conèixer la nostra ciutat i la nostra història. El comerç és tan competitiu com una gran superfície perquè també la ruta, ho donarem a conèixer, de que els productes i els preus són tan competitius com una xarxa social o una xarxa de grans, no vull dir noms, però de grans empreses que venen, no? I per tant, jo crec que el comerç és vera que sempre té una competència en el sector dels grans, però crec que ens hem de preparar perquè així ens ho demana la societat i ens hem de fer forts en aquest terreny. I jo crec que donar un bon servei, donar un bon producte, donar una bona qualitat, formar part de la nostra barriada, crec que són valors molt diferents d'anar a un gran magatzem. 75 anys d'història continuada, per tant, són comerços molt consolidats, o bé també vos trobareu en comerços que no tenen els 75 anys d'història, però sí tenen els seus productes d'una forma molt peculiar, que fomenten el nostre producte, que fomenten receptes antigues. I per dir-vos una anècdota, vos diria que en el Fondo guarden la primera moneda de la primera venda que se va fer allà, ¿vale? Que Cadony Àngela, que és el comerç més antic que ara se traspassa, va ser comprat a la Inquisició. Per tant, crec que aquí tindreu moltíssimes anècdotes i històries i de part també coneixereu la història de la ciutat. Així que benvinguts i que tingueu una bona passejada.
Som en Ramon Martín, som historiador, arqueòleg, guia de turisme, pràcticament ja doctor en història. I bé, el que m'interessa més d'avui és que pugueu conèixer el que era la Mallorca de fa, no fa molt de temps, però que, per desgràcia, s'ha anat perdent per altres comerços més moderns i que m'interessaria que tots aquests comerços que avui veurem i els altres, també emblemàtics, pues, tinguessin un petit rejurciment. Almenys que la gent ho conegui, sabrà el que pot trobar i els pugui visitar. Jo crec que això és important per nosaltres i també molt important per aquests comerços que, per desgràcia, molts ja van desapareixent. Avui tenim ja el primer, és la Mallorquina. Aquí és una, com sabeu, és una paraderia la més coneguda per la qüestió de les ensaïmades. Qui no ha comprat una ensaïmada que és la Mallorquina? O almenys ha entrat per ensumar l'horeta que fas d'això. I, curiosament, està situada aquí, aquest edifici és Via Joana, que és un dels edificis més antics de Sant Sancha, que diuen, igualment l'altre edifici que teniu aquí. És a dir, sabeu que antes aquí hi havia ses morades. El que són ara ses avingudes eren ses morades. Aquestes morades se van anar derruint a poc a poc i per donar pas a que continués la ciutat. I els primers edificis que van fer són aquests dos edificis. Ara continuarem un poquet, mos anirem cap en el Bar Cristal. El 1954 va fer aquest bar amb un estil un poquet francès. El disaire, si heu estat per França, té un aire francès. A l'interior, s'han conservat bastantes coses, el que per desgràcia sabeu de que va haver un moment de que això se va vendre a una altra empresa, i gràcies de que fa un quant d'anys els fills o familiars de l'antic propietari el varen recuperar una altra vegada ja tenim, per sort nostra, tenim el Bar Cristal, que és història de Palma. Perquè, a més, tothom que arribava amb el tren antes venia aquí. El puesto de reunió per moltíssima gent, encara, mos trobem en el Bar Cristal. Això és una cosa característica d'aquest puesto.
No hi ha res que impedeixi un matrimoni gaudir junts de les rutes emblemàtiques. És aquest el cas d'Antano i na Francisca.
I què els ha impulsat a inscriure's en aquestes rutes emblemàtiques?
Bueno, va ser la nostra filla que mos va apuntar perquè poguessin sortir un poquet i mos va dir que mos ho agradaria si sortíem a veure-ho, i per això mos hem apuntat, perquè...
És a dir, que s'han apuntat a la primera.
A la primera. I si en fan d'altres, confieu apuntant-mos i també.
Que vostès són compradors en el petit comerç?
Sí. El que passa que ja en el petit comerç, segon que no el trobes. Ja segon quines coses, que hi ha comerços que s'han especialitzat en un determinat. Però, potser segons que vols comprar, no el trobes un petit comerç. Has d'anar voltant una mica, però és una pena.
Per què s'ha apuntat ja la primera en aquesta ruta emblemàtica?
La meva dona.
És culpable. Li ha costat gaire convèncer-lo vostè? O
no? No, molt bé. M'ha agradat. M'agrada bastant.
Quina expectativa està amb tot just a l'inici? Quina expectativa té d'aquestes rutes?
Aquesta ruta és la primera que vaig. No he vingut mai. Però Palma m'agrada molt. I la meva dona és més que jo 40 vegades.
I supos que la majoria dels establiments que avui visitarem, vostè ja els coneix.
Sí, nosaltres sí.
Algun en especial? I té especial, carinyo?
No. Hi ha tants que nosaltres per on hem de pegar.
A tot això, el ritme de la ruta el marca en Ramon, o més bé les explicacions de cada local i del seu entorn. Què explica, per exemple, del carrer de Sant Miquel o de Cafès Llofriu? També escoltarem en Miquel, un altre dels inscrits, parlar sobre què pensa de la ruta i de les sorpreses que amaga.
Segur que per aquí hi havia una de les portes, la porta pintada, que era una de les sortides cap al nord de la illa. Teniu que la iglesia, que ara és una zona militar.
Sí.
Però realment, lo important, el que vos volia dir, sigui, aquest camí de la carrer Sant Miquel era una canalització d'aigua. És a dir, perquè aquí era la part alta de la ciutat, això davallava i a baix hi havia el torrent, la riera, perquè antes la riera passava per les rambles. Del nom Rambles ve perquè eren rambles de cada costat del torrent. I a l'altre costat, on hi ha la Misericòrdia, sobtada, antigament, i on hi ha els jardins, era un cementeri.
Això ja no ho sabia.
Un cementeri. O sigui, quan van a començar a fer les feines per construir tot això, la Misericòrdia, van començar a sortir ossos. Perquè era normal, que era un cementeri.
Estava en aquell carrer. La porta pintada estava en aquell carrer.
Sí, supos que estava per aquí. Perquè, ja vos dic, en l'altre cantó, hi ha un edifici que hi ha una llibreria... En el costat, veureu que hi ha l'entrada i es veu perfectament les morades. Sí, sí. A mi el que me recorda del cafè Jofriu, quan estava, que passarem per de vora, en el cantó, era exactament, tothom ho miràvem, record. Sí. La Javaia. Ah, Javaia, jo crec que m'era més... Una mulata. Una pel·lícula d'en Berlanga, El Verdugo, que es veu el pati que havia antes, un condenat, perquè el verdugo té que venir a donar-li garrote vint, i està tan nerviós que el condenat, el pobre, que tenia que condir, diu, póngase tranquilo. Bueno, pues aquí estava. Els caputxins se cuidaven, diguem, d'acompanyar en els condenats i també a l'altra gent, i per això estava la iglesia en el costat dels caputxins.
Com has sabut de l'existència d'aquestes rutes i per què s'hi ha inscrit?
Me pareix que em va arribar un correu. Un correu o per WhatsApp, no sé com em va arribar. Sé que me vaig apuntar.
De tot d'una.
De tot d'una, sí, sí.
I avui primer dia ja és aquí a vostè.
Sí.
De moment, què tal l'experiència?
Molt bona. La veritat és que sí, perquè... te descobreix coses que passes per davant sovint i no te n'entens, i així d'aquesta manera aquest home te fa saber el que hi havia, el que no hi havia en aquell temps.
En fi. El que ha comentat fins ara, s'ha endut vostè alguna sorpresa?
Jo ubicava la porta pintada a la plaça Espanya i ara resulta que estava dins el carrer Sant Miquel. Això és el que m'ha duit a... La sorpresa, ja la feia allà.
Sí. I la darrera, és vostè consumidor o client del petit comerç?
Sí, a mitges, perquè, clar, com estem... segons quines coses, sabates, segons quina roba, pues, també sí, en el petit comerç. Perquè a les altres bandes no trobes l'atenció o segons quines coses... informació o... el propietari que t'explica la roba i tal, i després per cursar, a vegades, no? Si t'han de cursar mànigues, s'han de cursar calçons, en el petit comerç sempre hi ha aquest petit servei que no te donen altres bandes.
Sí. I ara sí, la darrera. Li veu futur, justament, en el petit comerç?
Ui, sí i no. És complicat, perquè les grans empreses es pitgen molt fort, posen preus molt competitius, el que ells mateixos diuen. No poden competir en els grans comerços que fan pedidors molt grossos i tenen descomptes, no? I ells han de competir en preus més alts. I les ganàncies no són tan grosses a vegades. I, claro, gasto ganàncies... A vegades no compensa.
Quatre persones que segueixen la ruta tenen l'amabilitat d'atendre també el micròfon d'Emblemàtics. Són, per aquest ordre, na Maria Antònia i la seva filla Cati, d'una banda, Niris i en Xemi, de l'altra, amb la particularitat que tots dos, aquests últims, són guies turístics.
Vaig néixer en una travessia del sindicat, també fa un parell d'anys. Allà eren tot tendes de gent d'aquí, i ara vas i no en trobes cap, totes han tancat. Jo tinc amics que tenien tendes i, clar, els han tancades. I és una pena. A mi me fa molta pena veure que la nostra se'n va. I me fa molta pena que tomiguin els puestos antics, perquè, bueno, jo som major i els apreciam. Perquè, a més, la gent t'atén millor. Jo no m'agrada anar a tendes grosses, perquè m'agrada que m'atenguin cara a cara. No m'agrada anar... No vull anar a puestos, però m'agrada anar al mercat, m'agrada anar a les botigues petites, a una tenda de roba petita, a el que sigui, m'agrada el petit. I sempre vaig al mercat. I li vaig dir en el pagès, dic això, que diu, no te n'aduguis. I vaig anar a un altre, li dic, que diu, no te n'aduguis. Dos pagès me van dir que no me'n adugués. I això, vas a un supergròs i no te diu, t'ho poses i si te pot posar un pot de prodita, te li posen.
Però, bueno, amabilitat.
Sí, és molt diferent. Te tenen com a persona. I hi ha puestos que no, un número.
Vas saber de la celebració d'aquestes rutes, bueno, i per què s'hi ha inscrit?
Va ser la meva filla, perquè ja em van fer una altra. I nosaltres, de vegades, me'n vaig de viatge amb ella, i clar, em van anar i ho fem totes dues juntes. M'agrada molt, sí.
Mare i filla. Filla i mare. Sí. Que noms, perdona?
Cati.
Felicitats per ahir, Cati.
Moltes gràcies.
I com vas saber tu de l'existència d'aquestes rutes i com vas parlar-ne a ta mare?
Bueno, ho vaig veure online, ho vaig veure en el diari i vaig pensar que li faria molta il·lusió perquè la veritat que Palma ha canviat molt. Vull dir, si ella, que té 90 anys, ha vist els canvis, sí. I jo l'estic veient i ha canviat moltíssim la ciutat i queden molt pocs comerços ja emblemàtics i crec que s'ha de recolzar un poquet.
Estem just a l'inici d'aquesta ruta, avui dimecres que s'estrena. Amb quina expectativa hi heu vingut?
En cap, veure, conèixer anècdotes dels comerços que no, a lo millor no saps, que vas a comprar i no ho saps, però hi ha ganes de conèixer-los, de conèixer la història.
Jo he vist la ruta en Facebook i per això m'he apuntat i vull conèixer més de la ciutat, perquè això és molt important, molt important.
No, perfecte. I on has après a xerrar el mallorquí?
Sí, un poquet, perquè estic mesclant l'idioma amb el francès.
I on l'has après, però? Has fet classes?
He fet classes durant el Covid. Sí? Perquè jo estava a casa i no sabia què fer i he fet un curs online. Faig feina com guia turística i jo crec que és molt important de conèixer la ciutat i les persones que viuen aquí.
La ruta va fent camí. Arribar amb el Call Jueu i a Can Joan de Saigo. Què ens conta en Ramon? Amb què ens sorprendrà ara?
Podem dir que començava la part del Call Jueu. I va haver un moment que inclús estava tancat, havia unes murades, i els jueus, a l'època dels reis mallorquins, i a posteriori fins inclús els reis catòlics, ells estaven protegits. Per què? Perquè era la gent que tenien negocis, havia metges, havia molta cultura, i era una gent que estava protegida. A posteriori, ja la cosa va canviar. I me pareix que va ser en el segle XV, 15 o 16, 15, crec que va ser, al final del 15, que varen tenir un atac i varen destruir tot. Bueno, varen destruir. El que varen fer va ser cremar. Per què? Perquè resulta que els jueus feien negocis i prestaven tot bés a la gent, i principalment eren nobles. Claro, sempre els demanaven, els nobles que estaven, i els jueus guardaven els papers i els documents. Entonces, varen venir, varen fer aquest assalt, que varen, amb l'excusa que eren jueus, però la realitat va ser per destruir tots els documents que tenien dels pagarés. Això és una cosa important de saber, claro. Saigo, ja lo sabeu, és dir, era el puesto on tenien gel, perquè de les famoses puestos de la Serra de Tramuntana, on hi ha la cançó de pitjant la neu, perquè era bastant dur, eh? Entonces agafaven la neu, quan nevava per allà, i guardaven el gel, i el gel, el duen cap aquí. El gel, en aquella època, s'empleava més per el tema medicinal, perquè la gent malalts i tot això empleaven gel. Després se va començar a modernitzar, també venien aigua i venien sucs, sucs de fruita. I amb això van començar a mesclar i fer gelats. I de que ve els gelats de Can Joan de Saigo i després, bueno, els quartos i les ensaïmades, que això és clàssic, no, no t'hauran de dins, però m'aturaria.
Hem de dir que, a banda d'emblemàtics, l'interès periodístic també ha estat sobre la ruta guiada per Ramon Martín. I nosaltres aprofitem la circumstància per preguntar als que pregunten, és a dir, als periodistes. Aquí teniu, per tant, el testimoni d'Ariadna Alfonso, d'Informatius d'IB3 Televisió, i de Daniel Frau, del diari El Debate.
Bé, una miqueta per mostrar, per posar en valor totes aquestes botigues que moltes ens deien que els hi costa sobreviure, però que encara continuen lluitant, oferint un producte únic i un tracte humà que no s'ha de perdre.
Sóc avui aquí per, principalment perquè me van donar aquest tema i ella me va agradar i vaig dir, és possible, i a més jo visc a Palma, som mallorquí, i res, ha estat una decisió molt fàcil venir aquí perquè a més surts un poc de l'oficina o de la casa i és que és una ruta molt guapa amb aquesta gent, a més que ho viu i ho ha viscut, lo que te dona una perspectiva major de lo que estàs, de lo que estàs veient. I està molt bé veure la gent major com recorda els puestos que ja no estan, i és molt interessant i molt guapo, i ho recomana a qualsevol periodista que li interessi la història de la seva ciutat, sobretot.
És a dir, que ja estem a la recta final de la ruta, però pel que dedueixo les seves paraules, Daniel, estàs passant gust.
Sí, estic passant gust i estic descobrint coses. Per exemple, ja m'agrada molt el cine i he descobert que hi havia una antiga presó a de vora el Mercat de l'Olivar on se varen gravar escenes d'en Berlanga. O sigui que imagina't les coses que se poden descobrir més enllà dels comerços, pues, petites històries que amb un guia pues, descobreixes noves i pots aprendre moltes coses. Així que fantàstic.
La ruta acaba d'arribar a final de trajecte a Fontfondo i a Gelats Can Miquel. És bon moment, per tant, per al balanç del guia del grup, en Ramon.
És un toma i daca, és a dir, mos donem jo dono informació i també a molta gent que és de la zona mos dona informació que jo, de vegades, no conec perquè és molt, molt ampli. Sí, sí, però és molt interessant, és molt interessant.
I, finalment, quina valoració fa d'aquesta primera ruta justament inaugurada avui?
Hombre, jo, això tindrien que ser ells que ho diguin. No? Per jo, un 10, però un 10 per la gent, per la interessada i a més, que és una ruta preciosa, molt, molt interessant.
Amb un afegit que hi ha persones majors, com dèiem, hi ha una senyora, en Antònia, 90 anys,
sí, sí.
I també hi ha persones molt joves.
Sí, sí, que això és important. També no ser joves, tenen que conèixer, però també moltíssima gent de la gent major és com un recordatori de coses que ja, que diguem, antigues, o menys antigues, però que per ells és un recordatori de lo que era de la Palma. Perquè ara ja no sé el que és.
La primera ruta, la del 26 de novembre, ja ha acabat, però en queden moltes més per a tothom que hi vulgui participar in situ. Des d'Emblemàtics només podem dir que passaran gust i que valen molt la pena.
Emblemàtics, Toni Traveria i Vetres Ràdio. Vetres Ràdio és entreteniment. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Per començar la segona part del programa i situar-nos sobre Can Manolo, tocarà escoltar el retrat que n'ha preparat en Joan Maura.
Els forns de pedra i llenya amaguen una essència que va més enllà de la simple preparació d'aliments. Representen una trobada entre la naturalesa, el temps i la cura humana. La seva calor no prové només del foc, sinó també del ritual que representa. Reunir la llenya adequada, encendre-la amb paciència, esperar que el forn aconsegueixi el seu punt just. Aquest procés ens recorda que algunes coses requereixen calma i atenció per revelar el veritable sabor. En aquests forns, el menjar es transforma lentament, impregnat d'aromes que conten històries antigues. Cada pa, cada peça de menjar, cada verdura rostida du en si la memòria de generacions que cuinaven sense pressa, confiant en la intuïció i el diàleg silenciós amb el foc. Un forn de pedra i llenya ens convida, en un món com el nostre, a recuperar la relació amb allò que és essencial, a detenir-nos, a crear amb les nostres pròpies mans i a valorar el temps com a ingredient. Ens ensenya que la senzillesa pot ser un element profund i necessari per la nostra vida i que la tradició, lluny de quedar enrere, continua sent una manera de connectar amb els nostres arrels, els nostres avantpassats i amb el nostre futur. Si parlam de fons, ens toca parlar també de les persones que els habiten, els forners. Persones que viuen a un ritme diferent del de la resta del món. Mentre molts dormen, ells ja estan desperts, cuidant la massa que fermenta en silenci. La seva labor és un diàleg constant amb els elements humils. Aigua, farina, sal, llevat, que sota les seves mans es transformen en aliment. Ser forner és un acte de paciència i de fe. Cada dia comencen de nou, sabent que el resultat depèn tant de la tècnica com de l'ànim, del clima, del temps, de repòs. És un ofici que exigeix constància, sensibilitat i amor, perquè fer pa no és només produir-ho, és acompanyar un procés viu. El lloc, que té l'essència d'un forn tradicional i les històries dels qui l'habiten, es forn Can Manolo a Formentera.
Don't worry about me.
Can Manolo pot tenir dues dates de naixement, el 1925 i el 1953. Si prenem com a referència 1953, hem de saber que hi van tenir lloc esdeveniments com el descobriment de l'estructura de l'ADN per Watson i Crick, avanços mèdics com la vacuna contra la polio de Jonas Salk i esdeveniments històrics crucials, incloent-hi la coronació de la reina Isabel II al Regne Unit i el final de la Guerra de Corea. A Espanya va tenir lloc la creació de la Filmoteca Nacional. Tot això, i molt més, va tenir lloc mentre les portes de Can Manolo s'obrien al públic. Una obertura que suposaria la creació d'històries i receptes que han arribat fins als nostres dies, personificades en l'actual propietari, Pedro Martínez, que va agafar el relleu de Josep Cardona. Tots dos ens recorden que allò essencial sol néixer de gestos repetits amb cura, que la matinada també pot ser un espai de creació i que el treball silenciós pot sostenir tota una comunitat.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
Fins a la jubilació i el traspàs del negoci a Pedro Martínez, Josep Cardona va estar al capdavant del forn Can Manolo. Qui millor, per tant, que ell per parlar-nos dels temps remots de l'establiment, del nom i del primer record que ell mateix en té.
Al principi va ser un forn de pedra que el va muntar, li va construir en el meu abuelo, el seu sogre, l'any 1925. El seu sogre era en Pep Guas, que era constructor, era home de feina d'obra, mestre d'obres, i li va fer aquest forn de pedra, i aquest forn de pedra va durar fins l'any 1969. I la segona pregunta, on ve el nom de Can Manolo? Bueno, mon pare era Manolo i va obrir el forn l'any... El va reobrir l'any 1953, perquè el forn va estar uns anys tancat. No, no va estar tancat. El forn va estar o llogat o expropiat per l'exèrcit. És una cosa que tinc dubtes, perquè... Perdó, ja mon pare no havia comptat mai i sé que els militars ho prengueren 10 anys. Des del... 35 fins al 45, més o menys. Perquè hi havia uns soldats que van fer un campament a la Sabina, si ja sempre el espanyol va fer un campament. I més tard hi va haver una colònia de presos. Tots aquests soldats que se'n cuidaven dels presos pues, es feien espar ells, i en teoria el meu avi li he llogat els forns. Ara, si digués ser llogat, expropiat, això. Tenc uns dubtes, que no ho sé. Era un forn petit, perquè era un forn quasi bé industrial, era molt gran. Jo me'n record. Jo me'n record d'aquest forn, perquè sempre jugava per allí els forns del forn. Que és un forn que estava a ras de terra, a ras de sol, i per poder treballar hi havia que tenia un clot davant. Això li deien els pot d'esforn. Jo me'n recordo que era petit, sent petit nau, amagant-me per allí. L'any 69, mon pare va decidir tombar-lo i posar un forn giratori amb un sol de pedra i fer un pa pues, molt paregut a l'anterior, perquè, a més, els dos primers anys va funcionar en llenya, aquest forn nou. I I ja la varen canviar en el gasoil. Bueno, més bé en el spoil oil, que era un... el material que hi havia llavors per calentar els fumadors. Sí, és a casa mateix, jo vaig néixer allà, com qui diu. La casa d'escortat, de Ferrat, o sigui, no, una separació, i estàvem allà de petits. Tot el dia, o sigui, jo va ser la nostra casa, la nostra vida. I el que més record és que cada setmana o cada dues setmanes, depèn dels dies, venia un home d'escap que mos duia llenya de rama de pi, verda, i feia un munt allí, venia amb un carro, jo més tard va venir amb un camió, i l'abocava just de vora d'una d'avui en dies despatx. I allò és de el llenyer. I disposava el llenyer. Ara encara jo li dic el llenyer.
Clar.
En aquell apartament de cotxe que era.
En Josep ens parla de com i quan es va produir la seva incorporació al negoci i també del moment en què va decidir llogar-lo a en Pedro.
No, jo volia ser futbolista, lògicament. Ja, no, volia ser suporner, que va. No hi havia pensat, jo no ho tenia... Quan era nit no tenia opcions de... o somnis de res. Sí, hi ha dues germanes, una més gran i una més petita. I bueno... Perdó. I vaig ser que quan en els 14 anys em varen despedir de bones maneres del col·legi on estava per no voler estudiar.
Carap.
O per ser un mal estudiant. Però mon pare el mateix dia, bueno, el dia siguient, ja em va dir que t'has d'aixecar a treballar a les 4:30 del matí en 14 anys. I així vaig començar. Després de 40 anys de dos forns, estan els forns i va dur-ho, quan mon pare va jubilar, pues, em va parecer que n'hi havia prou i vaig decidir jugar els forns. Després d'un impàs d'un treballador que es deia, que es diu Raúl Serrano, perdó, que va jugar els forns uns 3-4 anys, si me'n record. Llavors va venir Pedro, perquè es va enterar que ja volia jugar els forns. I, bueno, ell va venir i vam parlar i ens vam posar d'acord en seguida. Perquè és una gran persona i molt bona d'entendre i t'explica molt bé les seves idees i em va parecer molt correcte i molt... I així estàvem, estic molt content amb ell i suposo que ell amb jo i, bueno, m'ho duim. Molt bé.
Gràcies, Pep.
Pedro, com va ser, idò, aquest relleu que comenta en Josep?
Pues así, como lo ha dicho él, hablamos, él tenía ganas de alquilarse a la otra persona, porque este chico creo que se iba o no sé qué pasaba, y quedamos, bueno, enseguida nos pusimos de acuerdo, porque, bueno, Pepe lo conocía, no tenía así trato con él, pero bueno, nos conocíamos, y llegamos a un acuerdo enseguida, y aquí estoy muy contento. Al principio, bueno, estuve un añito ahí que me costó bastante. Él estuvo ahí siempre conmigo, siempre apoyándome, y me lo ha puesto todo muy fácil, y hasta el día de hoy tenemos muy buena amistad y muy cordial en todo lo que es tema de trabajo, de lo que se refiere al negocio, y después fuera también tenemos una bona relació, i estic contento.
Quins consells van rebre en diferents moments de la història del forn, tant en Josep com en Pedro?
Consells? Pues tots. Tots bons consells. Perquè érem dos molt bons, molt bona gent, molt bons treballadors, molt bons... que sabien estar i sabien d'un negoci. Sí.
Perquè en aquest sentit, Pedro, igual que son pare li va donar en Josep consells, ell te'n va donar també directament a tu?
Sí, claro. Pepe estuvo, no sé, no me acuerdo, a lo mejor se acuerda, pero estuvo un tiempo ahí conmigo, casi cada noche, pues claro, pasa. A ver, yo había tenido otro horno, pero bueno, son hornos distintos, las maquinarias, el funcionamiento, la forma en que se hace el pan es distinta, el consejo de los cos de Nadal que bueno, que los vendemos muy bien, debe ser porque los hacían ellos muy buenos también y nosotros los vendemos muy bien. Y el flao, bueno, las cosas típicas de Camanolo, que no se perdieran, y de hecho no se han perdido. Yo he intentado siempre
intentar mejorar un poquitín todo lo que hay, pero sin perder la esencia de Camanolo.
Ho ha explicat molt bé en el retrat en Joan Maura, i amb coneixement de causa, ara en Josep i en Pedro argumenten la duresa de la feina de forner i les hores intempestives en què comencen les llargues jornades de feina.
Sí, la feina em va agradar molt. De sobretot sempre em agrada molt. M'agrada molt treballar la pasta o treballar la pala per enfornar. El que no vaig suportar mai, en aquests 40 anys, va ser l'horari. Això altre dia que treballava a la nit, això és una cosa que no vaig suportar mai. Però bueno, no hi havia més remei que fer-ho.
En positivo me quedo con todo, creo que, porque me gusta y es un trabajo que nunca te puedes aburrir, porque además a mí me gusta siempre estar inventando. Por ejemplo, hoy he inventado unas cositas, he probado de hacer unas cositas nuevas, aunque no hay venta, pero bueno, siempre me gusta y disfruto, porque es un trabajo que nunca te sale, la faena nunca te sale igual, el pan nunca te sale igual, el dulce nunca te sale igual, la repostería nunca te sale igual, y estás ahí siempre luchando, y es muy gratificante. Uh-huh. Y lo que menos, pues levantarme, por ejemplo, a las 2 de la mañana o algo así.
Clar, com
eso ya es más, sí, es más... Una vez que me levanto, después estoy de maravilla, ¿no? Y me gusta trabajar por la noche, porque por la noche se trabaja muy distinto al día. No tienes ni quien te moleste, ni quien abra la puerta, ni quien te llama por teléfono, nada. Lo que haces, lo haces... estás muy centrado en el trabajo.
Estaba pensando, treballant de nit...
És dur,
clar que sí. Estava pensant, Pedro, tu m'ho confirmes, com que treballar de nit potser hi ha més silenci, més tranquil·litat, no sé si la ràdio és companya de viatge.
Ah, claro, hombre. La ràdio, sí, hombre. La ràdio y los compañeros que tengas, pero después nada más. Los móviles no existen, ni si te llama alguien... Si hay una llamada telefónica a las 2-3 de la mañana, se te ponen los pelos de punta porque piensas que es algo malo. ¿Comprendes? No es como por el día, que te están llamando cada 2x3, pero por la noche, cuando te llaman, ya piensas que ha pasado algo a un familiar o algo así.
Claro.
Pero okay. Después en la radio y los compañeros. A ver, yo ahora mismo empiezo a trabajar a las 5:30, 6 de la mañana. Ya llevo 2 o 3 años así. No puedo estar por la mañana y puedo por el día. O digo, por la noche, por el día. Es imposible. Por la noche tengo gente, pero... No quiere decir que, por ejemplo, esta noche me llamen a la 1 de la madrugada porque se abriría una máquina o pasa cualquier cosa y cojo, me levanto y me voy allí y me pongo a trabajar. No, eso me ha pasado como a Pepe, me ha pasado muchísimas veces. Pero bueno, lo normal es que yo empiezo a las 5:30, 6 de la mañana y estoy todo el día por el horno haciendo cosas o de cuentas o bueno, siempre hay muchas cosas que hacer, o pintando, o si se rompe una máquina intentando arreglarlo lo mejor que se pueda. Bueno, que no estoy parado.
Ja vaig començar que això del turisme havia començat. Llavors hi va haver molta feina amb això, amb el marins turisme. Jo més o menys ho vaig conèixer, més o menys. Perquè vaig començar l'any 75, crec que era. O 74, no? Estic molt segur. I vaig veure una evolució. I cada vegada anava més, a més. Arriba un moment que nosaltres no dàvem bast. Era quasi una vergonya que... 8 o 9 del matí i no hi havia pa per la quantitat de gent que estava esperant, i al final m'ho van tenir que reformar molt el maquinari i tal, i bueno, al final ho aconseguirem, però vam tenir comprat dos forns més en su temps.
Clar,
un bon, no en van tenir prou, van comprar un segon l'any 82, veig, i un tercer l'any 92.
Caram.
I ara són els forns que actualment treballen.
Ahora mismo somos 8 de plantilla y en verano llegamos a 12. Ahora no, ahora estamos en lo más bajo. Quizás es el peor, quizás este mes de noviembre es el peor mes del año. Y nosotros pasamos de trabajar muchísimo en verano a lo loco, como todo el mundo aquí, a en invierno, pues, que bueno, que nos gustaría que hubiese un poquitín más de trabajo, por lo menos hasta para no aburrirte, para que salieran un poco mejor las cuentas, porque claro, al fin y al cabo en invierno hay los mismos gastos prácticamente y las entradas son bastante, pero bastante menos. Durante la pandemia nosotros pues lo que vendíamos más que nada era harina. Es normal, vendíamos pan también, pero lo normal era harina, porque la gente estaba en casa, estaban aburridos, ¿qué haces en casa con críos? pues haces un poco de pan, haces alguna coca, haces algún bizcocho y bueno, es, yo lo he entendido perfectamente, pero para nosotros, bueno, ha sido malo. Hemos aguantado, pero ha sido malo.
Per la mare de la clientela i dels productes que surten del forn de Can Manolo, en Josep en té les claus.
Claro que teníem formenterencs, quasi bé tots, però no tots, perquè hi va haver molta emigració de la península, primer de Cuenca, llavors vengueren de Rússia. Perdó. I aquella gent, si és que menjava molt de pa, treballava molt, moltes hores, i aquella gent... Llavors no hi havia tantes botigues com ara, ni tantes productes, una botiga. Que la gent llavors menjava pa, tant. O sigui, de...
Molt més cara, eh? Molt més cara.
Sí, sí, molt més cara. Hi ha hagut una baixada, perdó, a nivell nacional de la venda d'espa, increïble, el que hi havia llavors anys 70 i 80, 90.
Uh-huh. Perquè i el que dèiem de producte, a part de pa, venia alguna altra cosa, Josep?
No, de dolç. Perdó, de dolç feia molt poca cosa. De dolç, el típic d'aquí, es flor, per Nadal els cocs, cocs de maurats, cocs dolç, cocs de Nadal, i tindran deixar alguna altra cosa, però bueno.
Qui ajuda a preparar els productes de Can Manolo és justament una de les treballadores de la casa, na Pilar.
Vaig començar a treballar a Can Manolo quan tenia 17 anys, d'això ja n'han passat uns quants, i el que més m'agrada de treballar aquí és es tracta amb la gent, que és molt, molt personal, i bé, m'agrada tot el producte, m'encanta menjar-m'ho tot, també, i no me vaig fent una altra cosa.
Com dèiem, es pot considerar que el forn té dues dates de naixement, 1925 i 1953. Si agafam ara l'any 25 com a referència, vol dir això que estem en l'any del centenari. En tot cas, ja fa temps que parlam d'un negoci emblemàtic.
El fet de ser centenari suposa per nosaltres un fet pues, històric, un fet... Estan molt orgullosos, molt contents. O sigui, és algo que... Fantàstic, no sé. Moltes gràcies a tots els meus assessors. Però em van estar aquí.
Hombre, muy contento. Mucho orgullo para mí haber estado aquí en esta panadería. Después, bueno, siempre ha sido una panadería emblemática Can Manolo, un sitio referente en la isla, tanto para la gente de la isla como para la gente de fuera, turistas. Vienen muchísimos turistas de hace muchísimos años. Hay gente que me dice que llevan viniendo de 25 y 30 años a Can Manolo. Y para mí, hombre, es un orgullo poder colaborar, aunque sea yo un poquito, pero bueno, colaborar un poco con la familia Cardona en el horno este, y estoy contento.
Esta distinción que nos va a dar el Govern Balear de Emblemàtics, yo em va omplir d'orgull. Això demostrava un reconeixement de la feina de la meva família, de tot el que havien fet allí tots aquests anys, des de l'any 53, exactament. I per allà va ser un orgull, molt content de reconeixement del Govern Balear.
Claro que estamos contentos todos. Yo también estoy muy contento de que se reconozca bueno, la trayectoria de la panadería Can Manolo.
Com veuen en Josep i en Pedro la situació del petit comerç?
Bueno, jo crec que la situació del petit comerç... Però jo no crec que es perdi. Jo no crec que es perdi mai. La gent en si mateix valora aquests valors que tenim les petites empreses familiars. Jo crec que la gent ho valora i la gent ho reconeix i... Jo no crec que en altres aquí a Formentera ens afecti massa això. Jo no ho crec. No crec que passi.
Bueno, sí y no, porque, a ver, yo creo que somos demasiados ya de demasiados negocios en la isla. No es que los pequeñitos no funcionemos como queríamos funcionar. Y después tenemos la parte, que son 3 meses muy buenos de verano, y después tenemos 7, 8, 9 meses que son flojitos, y los gastos sobre todo para los que estamos abiertos son prácticamente los mismos, porque yo las máquinas las enciendo igual, gasoil gasto casi igual, y el personal pues cobra menos porque trabajan menos, pero no te vayas a pensar que es mucho menos, y las entradas son muchas menos.
Y después tenemos el inconveniente de los supermercados que venden demasiado pan congelado. A unos precios baratos, que bueno, eso, oye, lo pueden hacer y lo hacen y ya está. Pero también después hay gente que es fiel, hay gente que es fiel todavía, le gusta pues comer el pan de la panadería o comprar en el supermercado del pueblo, el pequeño, el de siempre. Y bueno, i veremos a ver lo que pasa en unos años.
Finalment, correspon parlar d'anècdotes. Les viscudes, és clar, el forn de Can Manolo al llarg de la seva història.
Bueno, a mi d'altres m'ho han passat molt d'aquests anys, lògicament. Jo sé que més el record que em va fer més gràcia. Ja l'he contat altres vegades. És que una vegada va venir una senyora de Cuenca, una dona d'un dels tants emigrants que havien vingut aquí a treballar amb sobre, que feien falta, que aquella gent van treballar molt, i perquè realment feien falta, que no hi havia bastanta mà d'obra per de basta tota la quantitat d'apartaments nous que es feien, tot degut a la arribada del turisme i tal, no? Bueno, perquè una dona va venir un dia i ens va demanar si, per favor, d'aquelles barres de quart que feien, que havien fet tota la vida, que eren curtes, que no tenien poc més d'un pal, si li podien fer una barra llarga. Una barra llarga tenia dos pals i mig, quasi tres. I mon pare sé que li va fer una barra llarga. Mare meva, m'ho posarem. Llavors totes volien el mateix, perquè ja ho van veure a les altres i la gent de Formentera de Fins va comptar. I bueno, i tot ja volia les barres llargues. Cap d'un any, de passar de zero, van passar a fer-ne el 90%. De
esas barras
de cuarto que
fue llarga. Pues yo soy gallego y un cliente me dijo, oye, porque yo estuve en Galicia, ¿por qué no hacéis el pan este que es de maíz y que lleva nueces y pasas? Que es un pan que, bueno, que me ha gustado mucho. Estaba ahí en Galicia, no sé si estaba junto con una gallega o algo así. Y bueno, yo sabía hacerlo porque yo lo había hecho de chaval y más o menos sabía hacerlo. Y me puse a hacerlo, pero yo le añadí un poco de higos de aquí de la isla. Bueno, no son de la isla porque no se pueden comprar, aquí no hay higos para comprar. Y lo estoy haciendo y bueno, a la gente le pues mira, pues al final le ha gustado.
A IB3 Radio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Radio és diversitat.
Notícia d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
El temps vola, i a la ràdio encara més. Ja hem arribat al final de l'edició 67 d'Emblemàtics. Un gust, com sempre, tenir la vostra companyia, i un gust comptar amb un equip de feina cohesionat i motivat per fer possible cada setmana aquest espai, en aquesta casa, IB3 Ràdio. Hem de destacar en aquest sentit la feina impagable d'en Joan Maura per les tasques de retrat, de producció i d'edició. No menys important, la feina de Toni Cardell a les vies del so, de Napoloni Huguet a documentació, d'en Joan Trias a l'assessoria musical. També les nostres gràcies per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'Antiquidi. Com us deia, tots fem feina per a vosaltres, els oients d'Emblemàtics. Mil gràcies per ser-hi una vegada més. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam, com sempre fem, amb bona música. En aquest cas, amb la peça titulada Pa de Projecte Mut. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Amor és la resposta que sovint costa respondre. Molt més que una paraula és emoció i vol voluntat. Hi ja no vull més estar baix tanta pols ni tanta cendra. No vull tancar-me al món ni profediar de l'amor. Crec que és la millor proposta. És una bona feina, és el millor jornal que hi ha per guanyar. Duc molt de temps pensant si és bona idea aquesta idea de no anar remugant i fer-ho cada dia millor.